aja, dia lagi studi urbani patrimoni ke Huitenim amb el doctor Jordi Roca, que ens parlarà de les dones, la persona revolucionària del trienni liberal 1820-1823. Jordi Roca i Bernet no és la primera vegada, doncs, que parla en aquests diàlegs. Ho va fer no fa massa i una mica fruit d'aquella xerrada és aquesta, quan ens va parlar a finals de 2012, de l'any passat, dels espais de la sobirania popular a Barcelona 1820-1823. Dues intervencions, doncs, centrades en una revisió amb una clau molt urbana que permet de resituar els diferents replans, doncs, de la política i de l'acció col·lectiva, una clau centrada en Barcelona, sobretot un seguit de períodes bàsics de la història contemporània que el doctor Roca ha traçat sobretot i molt especialment des de les Corts de Cadis ençà, sense però deixar de fer incursions en temps anteriors, interessat com és per tot el món constitucional i per tot el món de la política i de la revolució liberal. En la seva trajectòria hi ha una obra que el marca molt, òbviament, que és la seva tesi doctoral intitulada Política, liberalisme i revolució, Barcelona 1820-1823. Una obra a partir de la qual, doncs, s'expliquen tant treballs importants en aquest sentit com el llibre Tradició Constitucional i Història Nacional 1808-1823, Llegat i projecció política de la nissaga catalana, els Papiol, o un altre, Barcelona revolucionària i liberal, exaltats milicians i conspiradors, o també l'exposició que va comissariar ara fa un any justament a la Biblioteca de Catalunya sobre els catalans i la Constitució de 1812. Tot plegat, com deia, dins d'un estudi llarg d'aquest infantament del constitucionalisme, d'aquest infantament de la revolució liberal i de les posicions que els diferents col·lectius hi van prenent amb una visió arrelada en allò que és clarament significatiu en aquests moments de canvi, que és, doncs, el paper de la gran ciutat com a subjecte del mateix canvi. I, dit això, podríem aquí, doncs, fer un ampli repàs d'una extensíssima bibliografia publicada en les coordenades que ara esmentava, però, com que ja el vam presentar no fa massa, com que tots vostès el tenen accés a internet com a professor que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs em sembla que val més que li reservem el temps i que ens comenci a explicar, doncs, com deia al començament, el paper de les dones a la Barcelona del trienni liberal de 1820-1823. I sento la descortesia, Jordi, però com que veig que hi haurà imatges, oi que sí? Doncs, i tinc una mica de tortícolis, si no ho sap greu, doncs baixaré després d'aquest inici de l'acte.
Gràcies a la direcció del museu per aquesta presentació. Per mi és un plaer tornar a estar aquí altra vegada i més fer-ho en aquesta sala i amb aquest aforament. Realment és tot un plaer poder estar aquí i compartir amb vosaltres algunes de les meves recerques que he fet fins ara. Només esmenar una petita cosa. Durant molts anys he estat vinculat a la Universitat Autònoma, em sento deixeble de molts dels col·legues del departament, però ara n'estic vinculat a la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Es pot fer història de Barcelona des de Tarragona. Bé, doncs comencem a buscar de les dones a la Barcelona revolucionària del trienni liberal. Posem una mica d'antecedents, un context. Dic que al gener de 1820 Rafael de Riego proclama la Constitució de 1812 i es desencadena un pronunciament a la Bahia de Cádiz. Aquest pronunciament sembla que no qualla i això fa que Rafael de Riego prengui la iniciativa d'anar-se'n a recórrer els diferents pobles de l'Andalusia Oriental per proclamar la Constitució i així esperar que la gent dels pobles els segueixin en això. Quan sembla que això ja ha fracassat del tot, resulta que ressorgeix aquest pronunciament a Galícia i progressivament es va extenent per l'arreu de la península i entre un d'aquests focus és ja el focus de Barcelona, que té un pronunciament amb la seva pròpia activitat. I en aquest pronunciament la partida de pronunciament, estem parlant d'una conspiració en la que participen tant ciutadans com militars. No estem parlant d'un cop d'estat, que quedi molt clar, no és el mateix un pronunciament que un cop d'estat. La branca del ciutadà, la vessant cívica i participativa dels ciutadans és molt àmplia. I la vessant i el pronunciament de Barcelona esclata, triomfa el 10 de març. I que això provoca que el capità general, Javier Castaños, acabi sortint al balcó amb un llibre a la mà, emblema de la Constitució i proclamant la Constitució. Sabem que en aquesta conspiració hi participaran moltes dones, però no les tenim identificades. Aquesta és la part del que no sabem. És l'única part que fins ara ho deixarem al marge. Però a partir d'ara entrarem a la part dels que hi ha, del que ja sabem. Com veieu, la imatge queda prou evident la presència femenina a nivell simbòlic de la representació del pronunciament de Rafael del Riego. Veieu, aquesta és una altra imatge, la presència femenina és constant en les imatges que parlen sobre el pronunciament de Rafael del Riego. Però bé, entrem de ple amb l'activitat política femenina durant el trienni liberal, durant aquests 3 anys, que sembla que ho determinaran tot a posteriori. S'ha fet sempre, en funció d'aquesta anàlisi de l'activitat política del trienni liberal, de la participació femenina, en funció de la comparació amb quin procés, amb la Revolució Francesa. I llavors es deia, comparat amb la Revolució Francesa, que tenien noves formes de sociabilitat, com els jacobins, etc., una reforma de la moral pública, una nova forma de vestir, amb un alt contingut simbòlic, el gorro frigi, l'escarapela nacional, etc., dones que es volien incorporar armes, que es volien incorporar a l'exèrcit, intervencions escrites de personatges com Condorcet o Olímpia de Gouges, tot plegat feien que la comparació amb la Revolució Liberal Espanyola quedés com en negatiu. Però, Batua, si ens centrem en l'espai de Barcelona, potser aquesta comparació sí que és possible. Si en lloc d'obrir l'espai al conjunt de la monarquia, ens focalitzem en la ciutat de Barcelona. Per què? Perquè la ciutat de Barcelona tenim espais de sociabilitat nova, formalment només destinats a política, formes de sociabilitat única i exclusivament femenines, una reforma moral, una reforma de la vestimenta de les dones, una participació de les dones en l'opinió publicada, és a dir, en pamflets o en premsa, i finalment l'element estel·lar de la conferència, que és el batalló de milicianes. A Barcelona s'organitza en aquests anys un batalló de milicianes que les veurem desfilar, o les vam veure desfilar per les Rambles l'any 1823. Llavors, per què d'aquest silenci de l'adveniment de les dones a la política durant el primer liberalisme? Doncs ben bé no ho sé. Les meves hipòtesis són senzilles. És A, hipòtesi número 1, una resposta irada i contrària dels propis sectors liberals, encara que fossin liberals masculins, sobreentenem, encara que fossin liberals radicals. B, una repressió ferotge dels contrarrevolucionaris que acaben triomfant en 1823. Estructuraré la meva intervenció en dos grans blocs, el primer dels quals intentaré abordar com es genera un discurs liberal de caràcter universalista que se l'apropiaran als sectors marginats de la societat, de la política, els sectors marginats de la política, i aquests sectors són bàsicament els sectors populars, les dones i els estrangers. Dels sectors populars i d'aquests sectors, d'aquesta marginalitat, no n'ocupava en la conferència anterior. Aquesta vegada posarem l'atenció en la qüestió de les dones. Aquesta apropiació del discurs liberal universalista fa que les dones accedeixin a la seva condició de ciutadanes no a través del vot, sinó a través d'altres pràctiques. I això és del que parlarem avui. És a dir, és evident que ninguna d'elles exercirà el vot ni participarà en l'elecció de diputats a corts, diputats provincials o regidors. Però això no els nega la condició de ciutadanes. I aquest és l'element important. Veurem com les dones assisteixen a centres d'exercici de sobirania nacional, de l'exercici de la sobirania nacional, gran element, i en segon lloc veurem també com les dones patiran, la segona part d'aquesta conferència, veurem com les dones patiran el malestar i les respostes aïllades dels liberals i a la vegada després la repressió dels contrarrevolucionaris. És a dir, estructurarem així la conferència en aquestes dues grans parts. Per què Barcelona? Per què passa això a Barcelona i no passa en d'altres ciutats? Molt senzill, perquè Barcelona és la ciutat que té una activitat política liberal revolucionària més transcendent durant els anys 20-23. I no més transcendent en el conjunt de la monarquia, en el conjunt de la península ibèrica, no. Més transcendent en el conjunt de la monarquia hispànica. I sumo també l'experiència política i revolucionària que es produeix a l'altra banda d'Amèrica, a l'altra banda de l'Atlàntic, Amèrica. Segona raó, perquè tenim una anàlisi de sociopolítica del comportament dels ciutadans molt exhaustiva, que ens permet jugar permanentment amb la relació amb els textos, no dependre únicament del que es publicava i del que deia l'opinió publicada. Per tant, és un element, un segon element. I el tercer, que potser de vegades s'infravalora, és la permeabilitat que té aquesta ciutat per acollir estrangers. En aquest cas, refugiats europeus i americans. Aquest element a vegades es menysté. Us posaré només tres exemples de la presència, perdó, quatre, de la presència d'estrangers a la ciutat de Barcelona. I no són només estrangers, sinó que són gent que acaba estant al capdavant dels sectors liberals revolucionaris de la ciutat. Per tant, tenen una presència destacada. El president de la primera societat patriòtica o de la primera tertúlia patriòtica és un mexicà, un frare mexicà, Luis Gonzaga Oronos, que va ser un dels primers revolucionaris a Mèxic i li dona una transcendència al personatge molt rellevant. En segon lloc, un espia francès que serà un altre dels líders del moviment revolucionari, com Georges Bassiers. En tercer lloc, un jurista italià, Bartolomeo Fiorilli, que és el responsable de la primera interpretació democràtica de la Constitució de 1812, en la que obre la participació, democràtica només masculina. No vull anar un pas més enllà en això, però sí que hi ha hagut moltes vegades la voluntat de dir que la Constitució de 1812 no era democràtica, és veritat, no és democràtica, però és un punt de partida que els primers demòcrates i republicans l'utilitzaran per evolucionar-la, per transformar-la en una Constitució democràtica. I aquests primers elements ho fa un jurista italià, com és el cas de Bartolomeo Fiorilli, afincat a Barcelona. I el quart personatge és un dels personatges centrals de l'exposició d'avui, Emilia Duvernay, la viuda del general Lassi, que serà l'artífex del batalló de milicianes. L'objectiu d'aquesta intervenció és posar en relleu l'elevada politització de les dones a la ciutat de Barcelona i com aquesta fou silenciada i reprimida i recuperar la memòria d'alguns noms com Emilia Duvernay, Teresa Rovira o Maria del Carmen i Mirilzado, sempre m'entrava com aquest nom, no hi ha manera, o d'Eulàlia Gemà. En el cas de Barcelona resulta significatiu que durant la guerra del francès Barcelona és ocupada del primer a l'últim dia per les tropes napoleòniques i això ens ha de donar alguna clau explicativa del perquè d'aquesta politització i del perquè de la influència francesa tan forta en els comportaments femenins. D'altra banda, la resposta que tenen, és veritat que les primeres organitzacions de caràcter les primeres organitzacions de caràcter preformatives del liberalisme femení a Espanya es produeixen durant el marc de la Guerra de la Independència. Òbviament, si Barcelona és ocupada durant aquest període per les tropes napoleòniques, és impossible que s'hi doni el cas. I, per tant, es produirà durant el període 22-23. Algú pot dir que en aquest mateix període estem en un moment que també de guerra, no? D'una guerra de caràcter més civil, no tant de caràcter nacional, aquesta guerra que és la resposta a l'invasió dels 100.000 fills de Sant Lluís, en aquesta guerra, però l'apel·lació ja no és com succeïa en la guerra de la independència o guerra del francès, com a la unanimitat del poble, sinó a la unitat dels liberals. I això li dona un significat completament diferent que a vegades és menys tingut pels historiadors. No podem posar al mateix nivell un conflicte i l'altre. Bé, a part després d'aquesta introducció, entrem una mica a la història d'Emilia Duvernay, que fou la líder del liberalisme revolucionari i de les reivindicacions feministes de les dones del període. Potser la primera pregunta a fer, o la primera és, molt bé, Emilia Duvernay, qui és, si se la coneix bàsicament per què? Per ser la vídua del general Lassi. Llavors, permeteu-me la incursió una mica de parlar de qui és el general Lassie. El general Luis Lassie és un dels màrtirs de la nació espanyola. Per què? Perquè el 1817 fou executat a Palma de Mallorca després d'haver estat trobat culpable de desencadenar un pronunciament per restaurar la Constitució de 1812 de Catalunya. Per què tria Catalunya i per què tria Barcelona per desencadenar un pronunciament del general Lassie? Molt senzill, perquè ell havia estat cap polític i capità general durant la guerra del francès a Catalunya i coneixia exactament quina podia ser la potencialitat revolucionària de la ciutat. I això fa que triï Barcelona. I en segon lloc, i no és un element baladí, tria Barcelona perquè hi ha un company d'armes, un amic, un company d'armes que és el capità general de Catalunya que està fincat a Barcelona. I creu que en cas que la cosa no surti bé, bé, no se'n sortirà amb una condemna de pena de mort, sinó que el deixarà fugir. Però bé, òbviament el pronunciament, si no s'hagués convertit en un màrtir, no tira endavant, fracassa, algú el delata, un dels seus companys, i ell, com era costum, s'entreté amb una de les seves amants i és capturat. Tenia una llarga fama de jugador i de latiandover, podem dir-ho així. És capturat. I llavors allò que, pel qual havia triat Barcelona se li gira en contra. Havia triat Barcelona per la capacitat, per l'abolició política de la ciutat. I això se li gira en contra. Com se li gira en contra? Se li gira en contra perquè, en lloc de negociar una condemna baixa o una retirada o forçar una fugida, els seus companys el que volen és provocar un altre pronunciament i així alliberar-lo. Clar, això genera encara més malestar en el seu bon amic, en el capità general de la ciutat. I per tant, la petició de clemència que fan la societat, la Junta formada per els col·legis professionals i els gremis, que integrava la representació de més de 40.000 barcelonins, no ho tira endavant. I per tant, davant el clima d'abolició política de la ciutat, el capità general considera que la millor opció és treure, després d'haver-lo condemnat a mort de reial audiència, treure el Lluís Lassie de la ciutat de Magatotis i enviar-lo a Palma. I així serà, l'enviaran a Palma i allà serà ràpidament afusellat. Aquí tenim una imatge de l'afusellament de Lluís Lassie. Això el converteix en un dels màrtirs del liberalisme, perquè s'ha volgut del liberalisme i de considerat una figura heroica i una figura nacional i una figura capaç de mobilitzar la societat civil. Veiem aquí una de les propagandes que circulava a l'època, que és un brodat. En aquest podem veure, observar la imatge de la Cim, aquí a la meva dreta, diria. I a l'altra banda hi ha un altre d'aquests, les altres generals executats, que és Porlier, que és el de la meva esquerra. La figura de l'elefant amb una torre al capdamunt és un emblema típic de l'època que representa la virtut heroica. I aquí el que estan fent és constatar que Lluís Lassie el que feia era lluita per la Constitució 1812 i per la sobirania nacional, com diu el text d'aquí, el del brodat, i a la vegada enaltien el personatge. Bé, com es va? Veiem aquí que el Lluís Lassie es converteix en un heroi, en un heroi nacional, en un màrtir que és capaç de mobilitzar la societat civil. I com es mobilitza la societat civil? Com utilitzen el seu nom per mobilitzar-la? Posarem dos exemples només. Un d'ells és la constitució d'una junta patriòtica de Lassie, que el que fa és honrar la seva memòria, i l'altre és que una de les tertúlies patriòtiques de la ciutat, la més important, portarà el seu nom. La junta patriòtica de Lassie decideix alçar un monument per retre homenatge a les despulles del general que eren al castell de Vallver a Palma de Mallorca. I per fer-ho el que fa és construir el templet que veieu aquí al darrere. Aquest templet d'aquí el construeixen dintre de Santa Maria del Mar. I no només no en tenen prou amb això, sinó que projecten construir una plaça, una gran plaça pública al centre de la Rambla, l'espai que actualment ocuparia el que és el Liceu i la plaça Reial, a una banda i l'altra, en aquells moments convents desamortitzats o en procés de desamortització. I aquesta plaça, dedicada als herois nacionals, havia de tenir en el seu centre un monument dedicat a Lluís Lassie. La vídua del general Lassie sapigué aprofitar l'oportunitat, l'oportunitat que li brindava el destí, i aconseguir tenir transcendència política i social utilitzant el record del seu marit. I feu tot el que fos necessari per visualitzar la seva popularitat i promoure la participació femenina a través del record és tan important que sigui la vídua del general Lassie i no sigui una altra persona en particular? Qui era Emília de Duvernay? Emília de Duvernay havia nascut a França, a la Bretanya, i a una zona on els valors de la revolució arribaren de la mà dels girondins, la facció opositora als jacobins que acabarà sent derrotada per el radicalisme jacobí. Però a casa seva s'embriagà d'aquests valors revolucionaris a través dels mecanismes propis de la zona. El que em refereixo sobretot és a través de la família, a través de l'escola, etc. És a dir, ella va viure els valors de la revolució a través dels sectors girondins propis de la seva zona. Per tant, ella té una relació molt propera amb el món del girondisme i no tant amb el món jacobí. Només dues curiositats i a títol de hipòtesi, a veure què us sembla. Probablement no sigui així, però jo crec que és una bona manera d'apropar-nos al personatge. Ella es deia Emília. Emília. Si pensem, Emília és el femení d'Emili, de l'Emili de Rousseau. I algú em dirà, no, perdoneu, però a l'Emili de Rousseau hi ha una altra figura, una figura femenina. L'Emili és el ciutadà masculí, i la figura femenina és Sofia. Però clar, si algú ha llegit l'Emili de Rousseau sabrà que la Sofia està absolutament sotmesa a la voluntat del nou ciutadà república, que és l'Emili. Per tant, dotant-la del nom d'Emília, probablement, és una hipòtesi, no l'hem pogut corroborar encara, el que feien era vincular-la amb els principis republicans, amb els principis en la nova concepció de ciutadà que estava defensant Rousseau. Llavors dieu, bé, curiosament, de l'enllaç entre el general Louis Lassie i Emília en neix un fill, que l'anomenaran Eusebio. Una altra casualitat. Pot ser que sí, pot ser que no. Hi ha una novel·la filosòfica anticatòlica feta per un exjesuïta anomenat Montegón, Pedro de Montegón, titulada Eusebio, també dedicada a l'educació d'un nen, i en la que pretén infondre en aquest nen una moral basada en la virtut republicana, l'austeritat de costums i la submissió de les lleis i el govern de la raó per equilibrar l'enteniment i la sensibilitat. Aquesta obra, l'obra d'Eusebi, es convertia en un best-seller, per tant, sens dubte la coneixia Louis Lassie i sens dubte probablement havia arribat una de les traduccions a França. Podria ser una hipòtesi aquesta que posem sobre la taula sobre els noms dels dos personatges, és a dir, tant de l'Emília com del seu fill Eusebi, o simplement una simple coincidència. És evident que una dona sola no hagués aconseguit tot el que aconseguia aquesta dona sense un entorn propiu. La vídua del general Lassie representa els mecanismes que emprenen les dones per irrompre a la política apropiant-se del caràcter universalista del discurs liberal. I així ho explicarem a continuació. El primer gran moment de la figura de la vídua del general Lassie és quan es trasllada a Madrid. I es trasllada a Madrid per presentar davant de l'hemicicle, juntament amb el seu fill, amb Eusebi, un opuscle en el que explica els actes que s'han fet per commemorar la memòria del seu marit. El que us parlava abans, el templet, les ofrenes, etc. Però no només és això, sinó que aquesta figura és rebuda per la família reial. Per tant, entenem doncs la transcendència i la popularitat del personatge. Després, la vídua del general Lassie no torna a Barcelona, el seu fill sí, és intern aquí, en una de les escoles d'aquí a Barcelona, i es queda a Madrid, ella. I en aquest període que està a Madrid, el que fa és treballar amb altres dones perquè en el nou reglament de corts hi sigui permesa l'assistència de les dones en les galeries, a la galeria reservada al públic. Ella el que fa és insistir en la necessitat que les dones puguin participar, entre cometes, de l'espai de la sobirania nacional que són les corts i poder estar en l'espai reservat al públic. No ho aconseguiran. Però per fer-ho el que farà és emprar un exemple que és l'exemple de Maria Pacheco i de Mendoza. Aquest exemple el que fa no és buscar un exemple apel·lant als drets naturals, apel·lant als drets de les dones, no, apel·la als drets històrics conquerits per les dones de la península Ibèrica. I el que apel·la és a una comunera, que és Maria Pacheco i de Mendoza, vídua de Juan de Padilla, i que durant més d'un any governa a Valladolid i dirigí la revolta dels comuners, que s'enfrontaven contra Carles I de la monarquia hispànica, cinquè de l'imperi sacrogermànic. Maria de Pacheco s'havia convertit en una icona femenina de la lluita contra el despotisme, del qual se l'apropia el liberalisme exaltat, de la mateixa manera que la revolta dels comuners fou apropiada pel liberalisme exaltat radical. Aquesta fou la primera experiència decisiva que té Emília Duvernet a Madrid, però no fou l'única, n'hi hagué una altra. Probablement, a part de publicar alguns dels articles fent esment de la necessitat de reforma del reglament en el sentit que incorporessin les dones en les galeries reservades al públic, també participà en una junta patriòtica de senyores constituïda entre març i abril de 1821 amb la finalitat de confeccionar uniformes per a la milícia nacional madrilenya. La milícia nacional voluntària havia de ser una mena de guàrdia cívica formada pels ciutadans per defensar el règim liberal de possibles agressions. Emília durant aquell temps, sobretot a finals de 1821, començaments de 1822, comença a sovintejar els viatges a Barcelona. I en aquests viatges a Barcelona descobreix el dinamisme polític de la ciutat. Un dinamisme polític que es revela, que queda en evidència, quan ja en 1821 a Barcelona s'intenta constituir una societat de beneficència, denominada Unió i Caritat de Barcelonesa, o quan hi ha una signatura d'una petició de reobertura de la tertúlia patriòtica en la que signen 3.000 homes i 27 dones. I no només això, sinó que a la ciutat de Barcelona, en els diaris de la ciutat, els pamflets publicats de la ciutat, hi consten més de desenes d'articles signats per dones o dirigits a dones. I això denota aquest dinamisme polític del que us estava parlant. De setembre de 1822 es produeix el canvi revolucionari a la ciutat, és a dir, podem parlar de que hi ha un eix revolucionari. El gran canvi es produeix a Madrid el juliol de 1822 i Barcelona pren el lideratge el setembre de 1822 a partir d'una revolució, una revolta que radicalitza el procés revolucionari. En aquest període es publica una auca com aquesta, que és una auca, l'auca del carnaval, la del món al revés, que denota aquest significat de subversió social que viu el món, que viu la ciutat en aquests moments. I una de les coses que queda reflectida en aquesta auca és la presència de la dona soldat com un element de subversió social. Aquest serà un element important perquè haurem de recordar a posteriori per quan es confecciona, quan es forma el batalló de milicianes. Quines són les principals fites de politització del món de la Barcelona a partir d'aquell setembre de 1822 aconseguides per les dones? Doncs, ja ho hem dit abans, el batalló de milicianes que s'integra a la milícia nacional voluntària, però no només això, sinó la presència de dones a la tertúlia patriòtica de la CI. En són 17, ja veurem després els noms de cadascuna d'elles. Després, més d'un centenar de dones s'organitzen com a sergidores per confeccionar uniformes de la milícia, seguint l'estela del que havien fet a la Junta Patriòtica de Senyores a Madrid, o la publicació de pamflets, articles, etc. La intervenció, a continuació, el que intenta és analitzar aquests quatre fenòmens, la publicació de pamflets i articles, els nivells de participació de les dones a la tertúlia, la formació del batalló i les modificacions de la vestimenta. En els pamflets queda prou evident allò que us deia abans, al començar, que hi ha un discurs universalista del liberalisme, que el que permet és que dona l'opció a les dones a participar a obtenir un grau de ciutadania dintre en aquest marc del liberalisme. A veure, si llegiu historiadors del dret que parlen sobre la Constitució del 12 diran que això no és així, que la Constitució queda molt clara i que la ciutadania només és masculina. Però bé, això són els historiadors del dret, però els que no som historiadors del dret, sinó que som historiadors en general dels moviments sociopolítics, el que ens interessa és veure no tant el que diu la llei com la recepció que aquesta té entre la ciutadania. I això és aquí on focalitzo la meva atenció. I la recepció que aquesta té entre la ciutadania és el que jo anomeno cultura constitucional, que és la manera com el conjunt de la ciutadania interpretà la Constitució de 1812 i quina potencialitat li atorgaren que fos capaç d'encabir els seus anhels i els seus objectius polítics. En el fons és aquesta reinterpretació que fa la ciutadania de la Constitució, dels significats de la Constitució, i que li dona la validesa. Tenim present que la Constitució de 1812 no té tribunal constitucional. Això fa que aquests significats siguin prou rellevants. Prou rellevants per què? Perquè són significats que arriben fins a les Corts també. És a dir, no només són les Corts que generen un significat sobre la Constitució, sinó que la ciutadania, quan reelabora la Constitució de 1812, li dona un nou significat i aquest nou significat també arriba a les Corts. D'acord? Heu de pensar que les Corts en aquell moment no és un lloc on hi ha la separació explícita dels tres poders, poder judicial, poder executiu, poder legislatiu, sinó és una supremacia del poder legislatiu que està per sobre de l'executiu i que controla una part del poder judicial. S'ha convertit les Corts en una mena de convenció revolucionària, una mena de convenció política. Per tant, doncs, l'exercici de la ciutadania femenina no es limitava a l'exercici del vot. En alguns dels articles i alguns dels pamflets apareguts en aquesta època queda prou evident això, fins al punt de que les dones ho esmenten i diuen que si bé la Constitució no els nega la possibilitat de participar en el sistema polític, de participar en l'elecció, de participar en les institucions, elles no ho fan bàsicament per la por que tenen que això desencadeni un conflicte amb els homes, amb la societat masculina liberal. És aquest el punt transcendent. I és això. Penseu que aquest tipus de propostes generen unes airades respostes i molt negatives respostes masculines. Aquest era el primer punt dels que us parlava, el discurs universalista. Passem al segon punt, la participació de les dones en les tertúlies patriòtiques de Barcelona. Aquesta participació, com no podia ser d'una altra manera, també topa amb el to paternalista d'alguns liberals que no els agrada que les dones estiguin allà, que considera que si les dones participen en les tertúlies patriòtiques el que fan és distreure els homes de la seva del veritable objectiu de la tertúlia, i a més el que encara menys els agrada és que algunes dones hagin volgut utilitzar aquell espai com la tertúlia patriòtica per aprendre el funcionament d'armes, per intentar incorporar-se a una ciutadania proactiva. Fins al punt que els propis tertulians, els propis socis organitzaran un reglament en el que separen les dones, otorguen un espai diferenciat de les dones del dels homes dintre la tertúlia. A partir del juny de 1822, una d'aquestes tertúlies és tancada i en aquest període de tancament de la tertúlia apareixen dues manifestacions més d'organització de sociabilitat política femenina. Una d'elles és l'intent de crear una societat de dones casades que auxiliïn i socorri els milicians ferits, en la mateixa línia que la Junta aquella patriòtica de Madrid que havíem parlat, o en la mateixa línia de la societat de beneficència que s'havia volgut impulsar. Tot plegat per no donar res més que un caràcter merament assistencial a aquestes organitzacions. I l'altre espai de sociabilitat que s'organitza és unes sergidores que acusen els capots, els uniformes dels milicians. L'importància d'això és que aquests sí que es tiren davant i aquestes sergidores són més de 120 dones que participen en aquesta activitat. Aquí tenim les dades de participació política femenina a l'època. A la tertúlia patriòtica de la CIL, que s'inaugura a partir del novembre de 1822, l'autèntic centre polític de la ciutat, l'espai de representació de la sobirania nacional, hi participen un total de 342 socis, com veiem aquí en les dades, dels quals 17 són dones. Hem de pensar que la tertúlia patriòtica de la CIL funciona com l'autèntic motor polític de la ciutat, l'autèntic centre polític de la ciutat, i que funciona en quatre nivells, que us esbosso. La coacció que fan sobre les autoritats elegides, basant-se en el suport que tenen del liberalisme popular, la identificació amb el poble d'aquesta tertúlia patriòtica. Aquesta tertúlia patriòtica també es converteix en una plataforma electoral per controlar el procés de renovació de les noves autoritats, tant de l'Ajuntament com de la Diputació, i finalment la conversió d'aquesta tertúlia patriòtica en una mena de tribunal polític, en el que adjudica el comportament dels ciutadans, si és prou liberal o no. Una mica el mateix a imatge del que s'havia produït a les Corts de Madrid. S'havien convertit en unes petites Corts de la ciutat de Barcelona. Per tant, farà que un dels observadors estrangers de l'època, el cònsol del Piemont, anomeni aquesta tertúlia patriòtica com una convenció revolucionària, utilitzant el nom que es definia la convenció revolucionària a França. L'Assemblea Nacional després es converteix en una convenció revolucionària durant la Revolució Francesa. Només a títol d'anècdota, pràcticament, penseu que el que és la seu d'aquesta tertúlia, com ja us deia en la conferència anterior, estava en l'actual seu del Liceu. en aquella tertúlia no només hi havia 17 dones, sinó que participaven, que només, no només hi havia 17 dones que eren socis, sinó que moltes altres participaven i assistien entre el públic. Les dones continuaven tenint un espai reservat entre la platea i a la vegada també molts dels oradors que es pujaven a les tribunes que hi havia es dirigien sovint a les dones perquè incentivessin les virtuts polítiques dels seus marits, fills o germans. Com que sovint, quan parlem d'aquestes coses, no els hi posem nom a les persones, jo els us en diré un. Només Maria del Carmen i Mirilzado, que és una de les sòcies que participa en aquesta tertúlia patriòtica. Per què m'interessa aquest personatge? M'interessa aquest personatge perquè és la dona d'un diputat que havia estat a les Corts de Madrid de 1820, dels pocs diputats, un diputat català, perdó, dels pocs diputats que signà a favor de que les dones poguessin participar, perdó, poguessin accedir a l'espai de les Corts, i ella participa a la tertúlia patriòtica, però no sabem si el seu marit hi participa. Tot apunta que no participa, perquè el seu marit era un moderat. I el fet que ella hi participés i el seu marit no, jo crec que ens revelen moltes coses. Després ella tenia una presència significativa a la tertúlia, ella acompanyà el seu marit quan fou anomenat cap polític de les Illes Balears i l'acompanyà fins a Palma de Mallorca. Després de la període de Palma de Mallorca, quan arriben les tropes franceses, ella i el seu marit fugen camí de Marsella i es separen a Gènova. Mentre el seu marit se'n va cap a Mèxic, ella torna cap a Catalunya. El seu marit se'n va a Mèxic darrere una causa, que és la causa que irromp amb més força en aquell moment, a partir del 1823, que és la causa del federalisme. I Mèxic és el pol d'atracció de tots els liberals federals d'Europa que marxen cap a Mèxic. Entre ells, alguns catalans, però alguns altres italians, altres mexicans que retornen, o fins i tot algun anglès. Ella torna cap a Catalunya i quan torna a Catalunya es refugia a la casa pairal de la família, de la seva família política, que és una casa pairal a Colomers, al costat de la riba del Ter, molt a prop de Girona. En aquella casa pairal escriu als seus amics, liberals, el bisbe Fèlix Torres Amat o el també antic diputat Antoni de Puigblanc, dient l'horror que significa viure en aquell entorn en què no pot llegir i que no pot tenir a disposició la seva biblioteca. Per tant, pensem en això, que hi ha un públic lector femení important i que un públic és un potencial consumidor rellevant. I d'altra banda, la importància que té una dona com la Mari Carme, com Carmen Mirilzado en la figura del diputat Genís Quintana. Alguna de les altres és Teresa Rovira, que fou la dona del primer república català definit com a tal, conegut, que és en Ramon Xaurador. De les altres poques coses més en sabem. Més enllà del fet, aquí ho veiem les 17 sòcies, més enllà del fet que foren les mullers o del cap polític del capità general o si no d'algun dels socis de la tertúlia. Bé, doncs anem al tema estel·lar que ens porta aquí, que és la qüestió de l'origen del batalló. L'origen del batalló de milicianes. L'origen del batalló de milicianes neix des de la tertúlia patriòtica de la CIC, per això la seva rellevància. En ell, un dels socis es dirigeix a l'hemicicle, perdó, a la platea, des de la tribuna es dirigeix a la platea, a les dones que allà si estan aplegades, per dir-los que han de col·laborar en la defensa de la ciutat. I el que fa és segregar-les generacionalment. Per una banda, les anomena unes nimfes i per les altres les anomena les altres tores. A les nimfes són les més joves, les més radicals, les més liberals, i les tores són les que són casades. Aquestes participaran en la defensa de la ciutat i seran l'origen del batalló de milicianes, de la unitat femenina de la milícia. En aquestes participen en dues ocasions, en l'ajut a la fortificació de la ciutat, en l'organització, en traslladar els canons cap als baluars de la ciutat. I allí el públic les pot observar com participen en aquesta defensa. Aquestes són algunes altres de les imatges de les milicianes i aquestes milicianes i el públic les observa com participen i la premsa les definirà com les noves amazones, els esquadrons d'amazones. Llavors, aquestes milicianes que participen, aquestes dones que participen en l'organització de la defensa de la ciutat, traslladant canons, desperten un recel entre els liberals masculins. I aquest recel com el volen coartar, com el volen, com volen constrènyer la capacitat, les pors que desperten aquestes, aquestes dones revolucionàries, el que fan és construir, el que fan és redactar-los el reglament de la milícia nacional, perdó, el reglament de la unitat de milicianes, i el que fan és dibuixar-los aquest reglament, el reglament que ha de tenir la nova unitat de milicianes. Un reglament que diu explícitament que aquestes homes es dedicaran a socórrer i auxiliar els defensors de la ciutat de Barcelona i que no poden, i que no poden, no podien infringir ni l'ordre ni les bones maneres del seu gènere. El que vull que entengueu, i que per mi és important, és que el reglament és el que constreny i que no és un reglament que es donen elles a si mateixes, sinó que els hi donen els homes. Però no n'hi ha prou amb això. El fet de que siguin una unitat de la milícia nacional voluntària el que fa és que inevitablement els hi donen la condició de ciutadanes, i això alguns liberals no ho poden permetre, entre ells el cap polític de la ciutat, i per tant el cap polític el que fa és voler-los canviar el nom i proposa diferents noms, fins que al final considera que el nom que han de tenir és el de Societat de Beneficència i Humanitat. Ja no té res a veure amb una unitat de milicianes. Societat de Beneficència i, Beneficència i Humanitat el que fa és enviar-nos directament allò que havia passat a Madrid el 1821, aquelles societats d'assistència. D'acord? I per tant, aquesta, posant-li aquest nom, i no només posant-li aquest nom, sinó que la Societat de Beneficència i Humanitat acabarà sent presidida pel cap polític i només es podrà reunir en presència del cap polític. Per tant, aquestes dones han perdut tota la seva autonomia i tota la seva capacitat d'autoorganitzar-se. Bé, les circumstàncies són molt variables durant aquest període i són, ho són tant que a mitjans d'agost de 1823 el cap polític cau en desgràcia i la sòcia, la vídua del general Lassi, sap aprofitar l'ocasió una altra vegada per oferir de nou les milicianes per treballar a la muralla de la ciutat. Això és un exemple d'una làmina dedicada a les milicianes treballant a la muralla, al baluard de la ciutat. El públic accepta la petició de la vídua i no només l'accepta, sinó que l'aplaudeix. I el que fa això, el que significa és que les dones recuperen la seva, la seva denominació pròpia com a unitat de milicianes i s'incorporen d'igual a igual, com veu, com queda reflectida la imatge, amb els homes que participen en la defensa de la ciutat. No només això, sinó que després d'aquesta activitat el que passa és que les milicianes desfilen per la ciutat de Barcelona, desfilen per les Rambles i van a petar fins a la tertúlia patriòtica, i en ella el que fa és un acte cerimoniós més, però aquesta vegada presidit per una altra dona. Quina dona? Òbviament la vídua del general Lassi. Estem doncs que l'espai central de la sobirania nacional a Barcelona, de l'exercici de la política a Barcelona, és presidit per una dona. Això és significatiu de la condició de ciutadanes d'aquestes dones. Però no només això, sinó mireu-vos, si us mireu bé la imatge, aquesta imatge revela que les dones estan llegint a la premsa. Aquest és un acte absolutament subversiu, transgressor, i no ho tornarem a veure fins dècades i dècades després. Penseu que això el que indica és autonomia política i una capacitat d'exercici d'aquesta condició de ciutadanes que només se'ls podia reconèixer als homes. Els homes sí que podien participar a la milícia nacional, com que aquí reflectida la imatge, i sí que podien llegir, que era una de les activitats habituals. Llegir, aquí es poden veure les tres activitats habituals en aquests espais de la milícia: debatre amb els companys, llegir la premsa o algun altre pamflet, i al fons es veu com un parell de milicians pintaven els articles de la Constitució a les parets del convent en el que es reunien en aquest cas. A veure, la popularitat de les milicianes fou tan alta que el 24 de setembre, per honorar la que feia, 24 de setembre de 1823, feia llavors 13 anys que s'havia reunit les Corts per primera vegada i havia proclamat la sobirania, el principi de sobirania nacional. Doncs per commemorar això, el teatre principal de la ciutat el que feu és que la seva actriu principal es vestí de miliciana i dedicar una sèrie de poesies a lloar les milicianes. Bé, l'impacte icònic de les milicianes fou extraordinari, com queda aquí, com podem veure en aquestes imatges. l'impacte icònic significa que una de les imatges és la meva esquerra es produïa a la ciutat de València, quan parlant d'una història sobre les Amazones, res a veure amb les milicianes de la ciutat, però la imatge evoca directament la imatge de les milicianes de la ciutat de Barcelona. I l'altre és un soldadet de plom que es feu a l'època. Per tant, la iconografia i l'impacte icònic d'aquestes milicianes fou extraordinari. Fins al punt que a les dones resistents durant el període posterior, entre 1823 i 33, se les anomenava Esquadrones de Amazones, entre potser la més famosa, Mariana Pineda. Anem una mica més enllà i ja estem acabant ja. Us parlaré de l'impacte que tingué la vestimenta. La vestimenta, sens dubte, era un reflex de la moral. Com podeu veure, la vestimenta és un reflex de la reforma moral de la ciutat, aquesta voluntat que tenen els liberals de retornar al cristianisme primitiu, a l'autèntica virtut republicana, i l'anhel d'aquest recuperar aquest passat vinculat a aquesta manera. És a dir, la reforma moral passa per aquest retorn a la moral clàssica, la moral dels grecs, dels romans, aquesta moral lligada al món del republicanisme. El que es fa sovint això és pel garbell d'aquesta lectura que han fet dels clàssics la Revolució Francesa. Alguns exemples clàssics d'aquesta lectura del passat en el sentit femení són l'exemple de Lisístrata o l'exemple de les Amazones dels que us parlava abans. Un exemple més en això és el model, és a dir, el model del batalló de milicianes parteix d'això d'aquí, d'en Joseph Florent de Merincourt, que és la instigadora del batalló d'Amazones que es pretén integrar a l'exèrcit revolucionari francès que el 1792 lluita contra les monarquies europees que l'assetgen. Ella serà definida com l'Amazona Roja. I sens dubte aquesta imatge, no fa falta tenir massa, inspira les imatges sobre les milicianes barcelonines. La llança, el barret amb l'escarapela nacional, Sens dubte la presència de les dues, l'imatge en la qual es fonamenta el liberalisme, la figura de la miliciana barcelonina, és la imatge d'aquestes amazones franceses. El batalló d'Amazones representat per la iconografia francesa i una vegada més aquest batalló d'Amazones posa de relleu la voluntat que hi ha per part del liberalisme, d'una part del liberalisme, de recuperar el llegat de la Revolució Francesa desvinculant-lo del passat jacobí. Allò que us deia al començament, vinculant-lo molt al llegat girondí, al llegat de la revolució, de l'altra facció de la revolucionària durant el procés revolucionari francès. Aquesta és una imatge produïda el 1820, parlant del pronunciament de Rafael del Riego, i aquí veiem el Vall de la Carmanyola al voltant del que seria una representació de l'Arbre de la Llibertat. En aquest cas no és una arbre, sinó és una llança amb una bandera, amb la bandera nacional, igual que succeïa a França. Veiem els revolucionaris francesos ballant la Carmanyola al voltant de l'Arbre de la Llibertat. Però un altre element més, la sala a la Bastilla, representat en una pintura 1793, fixem-nos en aquests detalls, és exactament igual que l'assalt al Palau de la Inquisició de 1820 representat per els ciutadans de barcelonins. Una vegada més, el procés revolucionari condicionava i aquesta modificació del comportament queda palès en la modificació de la vestimenta. Aquesta és la vestimenta que utilitzaven les dones a començaments de 1820, aquesta serà la vestimenta posterior. Ha canviat, ha anat en aquesta línia que us parlava anteriorment, d'anar cap al món clàssic, de recuperar aquests clàssics, de reviure la moda clàssica a través de l'experiència de la Revolució Francesa. I finalment això, la revitalització del món girondí, us deia, insistia molt amb aquest tema, la revitalització del món girondí. No és el record de la Revolució Francesa vinculat al món jacobí, sinó al món girondí. Fixeu-vos aquí altre cop els elements simbòlics que vesteixen aquestes milicianes, la llança, símbol d'igualtat, i l'escarapela nacional, també. Tot plegat significa una reforma del canvi en la vestimenta. Per acabar, simplement dir-vos el que us deia de la segona part de la intervenció, que és el tema de la repressió. Com hem dit en aquests moments, al llarg de tota la conferència, tots els mecanismes utilitzats per les dones per participar activament en política despertaran l'animadversió o el malestar de molts dels seus companys masculins de causa liberal. N'hi ha múltiples exemples, des dels líders radicals com Tomàs Bruguera o des de l'alcalde com un dels alcaldes exaltats com Ramon Marià Sala. Això encara s'exacerba molt més amb l'arribada dels sectors contrarrevolucionaris que llançaran tota una mena de propaganda política dirigida específicament contra les dones per fer befa de les seves actituds polítiques durant els anys del trienni i sobretot es focalitzaran la seva atenció en allò que us deia abans, recordeu que havíem definit les dones entre tores i nimfes, focalitzaran la seva atenció sobre les nimfes, les dones que havien participat en el batalló de milicians. Aquestes se les acusaven d'haver subvertit l'ordre social, que això era inacceptable. A les tores, mira, se'ls podia passar el fet que haguessin dedicat hores i hores a cosir capots i uniformes dels milicians, però no havien subvertit l'ordre social. En canvi, les nimfes, prenent les armes i desfilant i formant part de la milícia i acceptant la seva condició de ciutadanes, havien subvertit aquest ordre social. Bé, aquesta repressió queda perfectament palesa en el fet que Barcelona és la província, a partir de les dades de l'historiador Francisco Fuentes Aragonés, és la província de la qual surten més dones i s'exilien més dones. Tenim les dades, òbviament les dades són absolutament incompletes, no s'han pogut reconstruir del tot, però en les dades generals tenim que a Barcelona hi ha 25 dones que estan exiliades entre París, Londres i algunes altres ciutats franceses. Això no vol dir que només hi haguessin 25 que haguessin marxat. Segurament hi marxaran moltes, moltes més, però n'hi ha 25. Penseu que la segona ciutat que la segueix és Madrid amb 16, la tercera Cádiz amb 9, i a partir de Cádiz ja no n'hi ha cap que en tingui més de 4. Per tant, penseu en la transcendència de l'acte, de la transcendència, l'impacte en aquesta subversió social que té la unitat de milicianes. Fuentes Aragonés ho explica perquè la proximitat amb la frontera francesa, o simplement perquè hi havia molts ciutadans barcelonins que també fugiren de la persecució contrarrevolucionària. Però bé, sens dubte, l'experiència de les milicianes fou un element determinant que explica aquesta fugida de les ciutadanes de Barcelona. Bé, a tall de conclusió només dir-vos que l'experiència de les ciutadanes barcelonines cal incorporar-la en la història de totes aquelles ciutadanes que s'apropiaren dels seus drets polítics sense esperar que ningú els hi cedís. Experiències semblants sorgiran a França, Anglaterra, Alemanya, però també a Barcelona, i cal tenir-ne constància. Bé, fins aquí la intervenció, la conferència. Espero que moltes gràcies per la vostra atenció, espero que us hagi interessat i que potser hagi suggerit noves preguntes que ens facin avançar en la recerca.
Doncs ara tenen vostès la paraula. Jo només, mentre van fent la paraula, vostès es van pensant les preguntes, jo en voldria fer una, i és quan ha esmentat en Jordi els fets diferencials de Barcelona, si no hi pesava també que era l'única ciutat fabril des del segle XVIII en tota la monarquia hispànica, ambient propi d'una societat industrial que no tenia equivalent enlloc més. Si això no hi pesava també una miqueta, potser.
Sens dubte que tindria el seu pes i és un element que no cal menys tenir, però també vull que tinguem molt clar que probablement té més impacte el fet de que generi una nova classe social, una burgesia o una noblesa emburgesida. Allà és la rellevància, que no pas entre els sectors populars obrers. Per què? Perquè de les dones que us he parlat, òbviament, totes procedeixen d'un mateix estament social, que és un estament social que està format, que és bàsicament burgesia o noblesa emburgesida, no provenen dels sectors populars. Per tant, crec més en l'impacte de la transformació econòmica amb l'eclosió de nous sectors socials, dels nous actors socials, i en aquests actors socials tenen una participació decisiva a les dones, que no pas amb el caràcter, amb el magma popular que tenen una activitat preeminent en les fàbriques de la ciutat de Barcelona.
Gràcies. Endavant. Sí, allà hi ha una pregunta. No, no, un momentet, que les enregistrarem. Gràcies.
Molt bé. No, jo volia preguntar si, a part de l'element revolucionari de tipus social, si hi tenia una presència l'element, diguéssim, nacionalista o separatista envers Castella o Espanya, si aquest element existia, existia poc o simplement no existia gens.
És una bona pregunta. A veure, el liberalisme concep la nació com una nació oberta, en la que és eminentment la nació espanyola, però que no es circumscriu a la nació espanyola que actualment tenim en ment, sinó és una nació espanyola que va més enllà i que parla també d'Amèrica. És veritat que a partir dels anys 20 Amèrica només és Mèxic i les illes antillanes. Per tant, la nació espanyola va prefigurant-se. Sí, és veritat que a Barcelona neixen els primers grups federals. Hi ha un protofederalisme en una doble via, una via de caràcter moderat i una via de caràcter revolucionari. Una via de caràcter moderat que el que pretén és recuperar la seva autonomia política dintre el marc de la nova estructura política que és la nació espanyola liberal i per tant reforçar sobretot el provincialisme des d'una vessant de descentralització molt, molt potent. Pensem que la Constitució del 12 té una evolució per part del liberalisme, una lectura molt federalitzant d'aquesta Constitució i per tant aquí els catalans juguen una carta molt forta i per altra banda els sectors més radicals i més populars veuran que l'experiència revolucionària del 22-23 com l'Estat i sobretot la monarquia a vegades és un llast en això i per tant es concebrà la possibilitat d'un desenvolupament del federalisme des de baix en un sentit de caràcter republicà. És a dir, que no hi ha moviments separatistes com a tals que reivindiqui la nació catalana, però hi ha dos grans moviments, un de base més popular i l'altre de base més elitista, que el que reclamen és una proximitat amb la decisió, amb la capacitat d'exercir el govern. I aquesta proximitat amb la capacitat d'exercir el govern, per una banda, té aquesta vessant del provincialisme que prové de la Constitució de 1812 i per l'altra banda té una evolució en una línia molt federal. En tots aquests conceptes correm el perill dels anacronismes, de pensar en termes actuals. Hem de pensar en termes de l'època. A l'època, la nació espanyola s'està creant. Per tant, tot és possible. I quan tot és possible vol dir que els catalans poden tenir aquelles saciades, aquells greuges que havien cregut que no es podria saciar a la monarquia borbònica. Per tant, en aquesta redefinició de l'estructura política de l'Estat, en aquest moment, de l'Estat liberal, és determinant. I hi ha una participació molt activa dels catalans. D'acord? Participació que fa que alguns catalans que s'exilien a Anglaterra pensin en una organització de caràcter confederal que aboqui l'organització confederal que s'havia dibuixat el 1714. Però no hi ha la voluntat de constituir un estat nacional català. Aquesta. No sé si t'he pogut respondre a la pregunta.
Una altra pregunta endavant.
El procés d'emancipació dels territoris americans es produeix progressivament. El gran moment és el 1820-21 amb la perla, que es perd la perla, que és Mèxic. Llavors, fins llavors, però pensa... el problema que passa és que quan construïm les històries nacionals ho fem ja un cop ja sabem el que ha passat. Llavors els mexicans diuen no, nosaltres som independents des de 1821 perquè ens proclamem independents. Però és que l'estat, la monarquia espanyola no reconeix la independència de Mèxic fins a 1835-36, si no recordo malament. Per tant, formalment allò continua sent Espanya. I tot i així, Mèxic es converteix en un centre de fervor revolucionari de caràcter mundial. Us insistia abans, parlava del Bathroom, no me'n surt mai aquest nom, doncs aquest senyor se'n va amb tants altres europeus cap a Mèxic, perquè allà tenen el somni de construir un nou estat federal. Un nou estat liberal federal. Espanya s'havia convertit fins l'any 23 en el pol d'atracció de tots els liberals europeus i alguns americans. Després aquest pol es desplaça cap a Mèxic. I és allí on es comencen a formular les noves propostes revolucionàries. Ràpidament allò perdrà el dinamisme que se li intuïa inicialment, ja que s'expulsaran els espanyols, s'expulsaran una part dels estrangers i tornarem a traslladar l'eix revolucionari altre cop cap a Europa amb la revolució dels anys 30 a França. Però pensem que les relacions a l'espai és molt més global. No som una societat global ara i prou. També ho érem abans.
Preguntes? Allà hi ha una altra.
Abans ha comentat, ha dit és curiós que el seu marit era moderat, ell i era diputat a Madrid, no? I ella en canvi participava aquí als diàlegs. Per què has fet aquest comentari de que era curiós?
Era curiós perquè les dones formalment i no tan formalment estaven sota l'autoritat dels seus marits i dels seus pares, i que ella pogués participar a la tertúlia patriòtica malgrat el seu marit no hi participés, em sorprenia. Llavors, per això li donava certa rellevància. És a dir, el seu marit és un activista important dels sectors moderats, no és un diputat català més a Madrid, és la representació del poder de la Diputació Provincial de Catalunya a Madrid. I és un personatge que té molt de poder. Té tant poder que quan el personatge els trasllada de Madrid a Barcelona i no té casa, li ofereixen dormir al Palau de la Generalitat, que és la seu de la Diputació Provincial en aquell moment. I ell ho accepta. Per tant, no és gens baladí que una figura femenina com aquella participés en la tertúlia patriòtica i no ho fes el seu marit. Això posa de relleu una sèrie de complicitats que hi havia entre ambdós i, per una altra banda, cal no obviar el fet que el seu marit havia participat i havia votat favorablement al reglament de les Corts a 1821, en el que, havia votat en contra del reglament de les Corts de 1821 en què es prohibia l'entrada de les dones a les galeries reservades al públic. Per tant, ho dic sobretot perquè a vegades, i això som responsables els historiadors, volem explicar les coses i a vegades acabem simplificant-ho molt, no? I les divisions entre moderats exaltats o radicals a vegades grinyolen en alguns casos, i en aquest és un d'ells. Aquest personatge és extraordinàriament interessant. Genís, Quintana i Ferrer i la seva esposa són dos personatges que aquest país els hauria de fer un reconeixement d'alguna manera o altra, i més aquesta ciutat. Són dos personatges extraordinaris i aquest personatge acaba sent mort el 1827 a Mèxic, perquè a Mèxic aquest moderat és considerat un extraordinari radical per les seves postures antipapistes i contra l'Església Catòlica. L'acaben expulsant i és mort i mora en el trajecte de Veracruz a Filadèlfia. Per tant, només a vegades els observadors, és l'ull de l'observador que posa l'etiqueta d'exaltat, moderat, etc.
Una altra pregunta cap aquí.
Jo et volia fer dues preguntes. La primera és per què has insistit tant que venia del sector girondí, o sigui, de la tradició girondina, l'Emília Duvernier, i no de la Jacobina? M'ha sobtat, no?
No, la teva
insistència, o sigui, ho has dit senzillament com una... o és que té alguna conseqüència? Això era una pregunta. I l'altra pregunta que te volia fer és, diguéssim, aquesta presència de les dones, de les milicianes, tindrà continuïtat després durant les mullangues dels anys 30? O agafa llavors ja un caire més popular, aquest caire més popular que de moment no tenen aquestes senyores milicianes? Com ha quedat clar, vaja. Gràcies.
Començo per la primera pregunta. No és baladí el fet de la meva insistència permanent en que era una persona que estava en un entorn girondí. Fins ara s'havia dit que tot el que provenia de França era rebutjat en el món del liberalisme. I jo, a partir d'aquest exemple, però també en d'altres, intento com la meva insistència en la iconografia, per veure les semblances com provenen de França, moltes iconografies, i era per posar de relleu el fet que el liberalisme no és, el liberalisme el que fa és segregar el que és el llegat girondí del llegat jacobí. I així com parlàvem abans d'aquests liberals, liberals federals, aquesta tradició federal que en connecta amb el món revolucionari francès, ho fa a través del girondisme i no a través del jacobinisme. I es recuperen les figures de Condorcet, de Bailly i d'altres figures rellevants. I el fet de que la representant francesa Maria Therese de Merincourt fos una girondina ens explica per què fàcilment recuperen el personatge i per què hi ha la circulació d'aquesta iconografia, que és evident que la iconografia de les amazones franceses és la que inspira les llanceres catalanes o barcelonines. Per tant, és rellevant, molt rellevant, la presència del llegat, la revitalització del llegat girondí en el liberalisme barceloní, català, crec jo, probablement. En l'àmbit espanyol potser menys, però jo crec que no hi ha cap mena de dubte per altres recerques que s'ha fet en paral·lel de que la recuperació del girondisme és present. I al meu entendre hi ha la recuperació d'aquest girondisme perquè hi ha unes certes simpaties per allò que parlàvem justament abans. No, no hem d'entendre tant el federalisme com una concepció moderna de la definició d'estat federal, sinó l'hem d'entendre com una limitació a frenar la concentració de poders en el centre i anar en contra del que deien la centralitat legislativa dels jacobins. Per tant, jo crec que s'encamina tot en la mateixa direcció. Però és simptomàtic que hi hagi la recuperació d'aquests personatges i no d'uns altres. En segon lloc, en relació a la continuïtat, jo d'aquí no he parlat segurament, i en tenim proves, poques però en tenim, de que les dones dels sectors populars també participaren de les bullangues o de les revoltes socials, de les diferents revoltes o jornades revolucionàries que es produïen a Barcelona entre 1820 i 1823, que no en foren poques, si no recordo malament, en foren 7. I allí hi ha una certa presència de les dones, el que passa és que no les podem identificar, no tenim massa elements. I sí que en aquests entorns més elitistes, d'elits, sí que les podem identificar. I per això m'he trencat una mica les banyes, a dir, no, en tenim 17, en tenim 119 de sergidores, més de 25 de milicianes, bueno, les identifiquem. Però és que aquests volums no els trobarem als 30, ni a les elits, ni a les classes populars dels anys 30, alguna cosa sabem, però d'organització, res, d'organització femenina em refereixo. Per tant, hem de donar-li una certa rellevància i sobretot a això de que el perquè s'ha volgut desborrar el record. Clar, la subversió social que significa això és extraordinària. I no fins ben bé el sexenni revolucionari, és a dir, 50 anys després o 60 o 40 anys després no tornarà a passar quelcom de semblant. Per tant, cal insistir molt en recuperar aquesta memòria, i aquesta memòria ve molt lligada de l'experiència de la Revolució Francesa, de l'experiència d'aquest dinamisme polític que té la ciutat de Barcelona en aquest temps. Per tant, alguns historiadors fora de Catalunya pensen que bueno, això que és una mena de fabulació de les esquadres d'Amazones no existien realment. Bueno, aquí estan. Només cal entrar, buscar i trobar.
Amb aquest oblit sobretot del que és la figura de les milicianes. Com detectes aquest oblit? Perquè comentes que van tenir un impacte iconogràfic molt important en el seu moment i després en els inicis de la repressió les esmenten molt per fer-ne refa. Quan creus que comença aquest oblit? Quan me refereixen a elles? Perquè és això, que és molt remarcable aquesta figura.
El més sorprenent de tot és que les històries sobre la revolució a Espanya en parlen, no en parlen. Des de 1840 no en parlen. Perdó, des dels anys 30 no en parlen. I, bueno, no en parlen. També hi ha un cert desconeixement sobre el que succeeix a la ciutat de Barcelona, però sobre els anys 30 no en parlen. En segon lloc, hi ha una difusió de la imatge de les milicianes arreu. Però la publicació que feia abans dels mil, aquesta d'aquí, està fent una història de les amazones, no està fent una història de les milicianes. Per tant, la iconografia de les amazones, de les milicianes s'ha capturat, es manté, però per a il·lustrar les amazones, i no es manté el record de les milicianes. Si m'explico. És a dir, l'impacte icònic és molt bèstia, vale? Però el que passa és que aquestes imatges són identificades com a amazones i el record, el que es perd és el record de l'experiència política de la ciutat de Barcelona en la seva participació. En segon lloc, no hi ha, els noms que tenim no tenen continuïtat a posteriori. Tenim identificats 20 milicianes, 120 sergidores, les 17 ciutadanes. L'exili és molt fort i l'exili és exterior i interior i la repressió hi és. A partir dels anys 27-28 jo no he trobat cap altra referència. I el més sorprenent és que 27-28 del segle XIX, i és que la següent referència és a les històries i llegendes del Joan Amades. Ningú sabia d'això, i les històries i llegendes del Joan Amades se suposava que era una mena de faula. Algo que, i com que hi havia la iconografia, i clar, llavors ja la recuperació d'elements iconogràfics és una cosa rere una altra. O sigui, sens dubte hi ha alguna voluntat de no voler mantenir aquest record d'alguna manera o altra. També en el conjunt de la Revolució Liberal Espanyola, l'experiència barcelonina és relativament poc coneguda en detriment d'altres que es consideren centrals, com la gaditana o la valenciana, perdó, la gaditana o la madrilenya i darrerament la valenciana. I posant l'èmfasi en la situació barcelonina, de sobte et reveles que el procés revolucionari barcelonès és infinitament més radical que el que hi ha a Madrid, que el que hi ha a Cádiz o que el que hi ha a València. Això és... no ho sé, intento... jo encara no tinc una explicació clara del per què, però sí que crec prou clar, al meu entendre, és que a partir dels anys 26-27 ja ni tan sols els sectors contrarrevolucionaris recorden aquestes dones i només la propaganda parla d'aquestes esquadres d'amazones que... quan parlen de les esquadres d'Amazones estan parlant de la figura de Mariana Pineda, no? d'aquest tipus de dona conspiradora que perquè ajuda els liberals, en un sentit més assistencial que altra cosa a vegades, però no hi ha un cert proactivisme. I acaben associant la imatge de les esquadres d'Amazones a aquestes dones que participen en les consorcies liberals, però el record de les milicianes s'ha esvaït per complet.
Cap més pregunta, jo penso que aquesta especificitat del moment i de la ciutat mereix l'esforç de l'estudi i que des de la trajectòria d'altres replans de la vida pràctica sospito que potser sí, sigui per la banda de les elites, que no per les bandes populars, sigui com sigui, la especificitat també en la vida pràctica de l'única societat industrial que hi havia, no hi ha a la monarquia hispànica, sinó a la península ibèrica i a gran part de la Mediterrània com era Barcelona, alguna cosa hi deuria tenir a veure en aquesta polaritat, doncs, que va tenir aquest moment excepcional, que va deixar un llegat, però que va quedar tan tapat que ni tan sols irradiava. No només és interessant el tema d'aquestes dones milicianes, sinó que el plantejament, doncs, tal com ens l'has elaborat, penso que mereix el reconeixement de la feina feta i l'impuls per continuar-la. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots vostès i bona nit.